Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? És dilluns, és dia 3 d'abril. L'Hotel Suís d'avui el passarem entre la polèmica i l'eufòria, entre la nova gesta de l'Hostalpool femení conquerint una més, la sisena Copa d'Europa, i les interpretacions que ha generat l'acció de les mans dins de l'àrea de la Real Societat B ahir al temps afegit. En el primer cas és que res més a dir del que ja haguem pogut fer. Porten 6 Copes d'Europa en els últims 12 anys, una Champions cada 2 anys de mitjana, espectacular. Han guanyat totes les que han jugat aquí a Can Llong, un total de 5. I abans d'ahir, en un duel de màxima rivalitat, ni que sigui per la proximitat, contra el Mataró, en una final històrica entre dos catalans, al final el títol es va quedar aquí, a Sabadell, una vegada més. Tenim la sort de comptar la ciutat amb una entitat com el Natació Sabadell, amb un bloc de jugadores i de tècnics com aquest, que any rere any segueixen reinventant-se per estar entre les millors del continent. I en el segon cas, sap greu, però la normativa sembla prou clara i a tots ens va poder l'impuls inicial, el rampell de veure que la pilota toca clarament a les mans de l'Embarri ahir i que era un penal que podria haver canviat tot. Hauria estat en cas de marcar-lo, que després s'ha de materialitzar també, l'1-2 i hauria deixat el Sabadell ara mateix amb 4 punts de marge respecte al descens. Però després, en fred, revises la normativa i sembla molt clara que la circular d'enguany fa just referència a aquest tipus d'accions i que, per tant, no és que Monter Solans no veiés les mans, com ho van fer tots ahir a Zubieta, sinó que va interpretar amb bon criteri, segons totes les fonts oficials que hem consultat en aquesta casa, la normativa. Cou, perquè venim d'alguns arbitratges polèmics, però si la norma és clara i el col·legiat l'aplica bé, només se m'acut rebatre l'esperit de la norma. Podrem dir que el reglament hauria de dir que aquest tipus d'accions són penal, però no podrem dir que s'equivoqués l'àrbitre. Agafant la norma, va clavar-la mal que ens pesi. Però vaja, que com diria Juan Malillo en el seu cèlebre tall, cadascú és lliure d'opinar després. Val la pena repassar aquell fragment, la veritat, avui. Insisteixo, entre la polèmica en el futbol i la nova fita del waterpolo ens mourem avui, però per ser justos, i no pot ser d'una altra manera, amb l'atenció posada per començar en aquesta Champions, que no tots els dies es pot dir que som campiones d'Europa, i avui el trofeu torna a visitar aquest estudi de Ràdio Sabadell i no ens hem de cansar d'aplaudir un cop i un altre i tantes vegades com calgui el que fan les noies d'or del club.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem amb el Toni González, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Ràpidament, que el Barcelona ha guanyat la 8a Copa del Rei de futbol sala masculí, victòria 3-4 ahir contra el Gimbe Cartagena, amb dedicatòria especial per Sergio Lozano, que a semifinals va tornar a lesionar-se de gravetat al genoll. Daniil Medvedev ha guanyat el Masters 1000 de Miami, el seu 5è torneig d'aquestes característiques. Ahir va batre la final l'italià Jannik Sinner, el butxí de Carlos Alcaraz a semis, 7-5 i 6-3. El quadre femení, Petra Kvitova, va superar també en dos sets Elena Rybakina. I en futbol masculí, ahir victòries del Madrid, 6-0 contra el Valladolid, i l'Atlético 1-0 contra el Betis amb gol de Correa. El Barça ja havia fet els deures a Elx dissabte. Tanca la jornada avui a les 9 al València Rayo. Si guanyen els locals, l'Espanyol caurà en descens. Espera a Can Pericú la destitució de Diego Martínez i apunta com a recanvi Luis García, que està al segon filial del Madrid i que va sonar amb força al centre d'esports fa uns mesos. Aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Ja ho hem dit, sobretot waterpolo en el tram inicial amb la 6a Champions i després futbol, però avui també parlarem una miqueta de natació i de ciclisme amb el brillant triomf Eibar de David Domínguez.
L'actualitat de la primera ref.
El Sabadell segueix a 2 punts del descens, tot i una jornada gens propícia pels arlequinats amb les victòries del Real Unión, de l'Alcoyano o del Bilbao Atlètic i els empats de l'Atlètic Balears, la Nucía i el Nàstic de Tarragona. Per cert, a l'altre grup, el Córdoba Racing de Ferrol, suspès per l'aturada cardíaca de Gudelja en el tram inicial de partit, es reprendrà el 3 de maig, per tant, ja té data.
De quin partit no estarem pendents?
3 de febrero contra Rubio Ñu, a 2:15, divisió intermitja del Paraguai.
i a les xarxes socials.
Una trista notícia que vam comentar a les xarxes dissabte a la tarda, la mort del soci número 1 del Centre d'Esport Sabadell, l'exjugador de la secció de bàsquet dels Arlequinats en el seu dia, Ramon Roselló, després de gairebé 8 dècades com a abonat del Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos arlequinats com són Juvenal Ejogo Owono, recentment a Porcinos de la Kings League com a entrenador, i l'ara director esportiu del Linares Deportivo, ahir per cert va guanyar a José Manzanera a Lleó, Miguel Deita.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos com cada dilluns l'MVP del Real Societat B Sabadell votant a Twitter fins les dues amb l'etiqueta MB-P946 i qui per vosaltres va ser el millor ahir a Terres Guipuscoanes.
De dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Uns segons de musiqueta aquí a Ràdio Sabadell mentre entraven els protagonistes i la copa, que no és petita i per tant hem d'acabar d'ubicar-nos a l'estudi de Ràdio Sabadell amb la sisena Champions present aquí a les instal·lacions de la ràdio. És tot un plaer, és un luxe rebre a l'entrenador d'aquest equip femení. Beu aigua, tranquil, David, beu aigua. Laura Ester, portera, què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Ara sí, David Palma, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Doncs gairebé eufòrics amb el que vau fer dissabte, han passat 48 hores. Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Adri, bon dia.
Tu la veu, la tens bé ja, recuperada?
Al 90%, diria.
Al 90%. David Palma, tu com la tens?
Jo ja millor.
Millor?
Sí, sí.
I Laura, tu què, cansada? Ja no només suposo per la Final Four que us heu marcat, sinó també m'imagino que hi ha hagut celebració.
Bueno, al final jo crec que una Copa d'Europa i més com aquesta es mereixia fer algo.
Algo, David, algo, estirar la nit.
No me'n recordo.
És bona senyal.
No, va estar bé. Vam anar a sopar, sortir una miqueta, ens ho vam
estirar les cames,
vam treure tota l'adrenalina que teníem i ens ho vam passar molt bé amb les noies.
Adrenalina, pressió també o no? Per allò d'haver guanyat sempre les Copes d'Europa que jugaven aquí a Can Llong, a més era molt especial contra el Mataró, després d'haver guanyat com es va guanyar les semis contra l'Horizonte, és com un cap de setmana de molts nervis, no?
Sí, sempre hi ha pressió. Som un equip que sempre tenim l'obligació de guanyar, ja porta molts anys aquestes jugadores amb aquesta etiqueta sempre de favorites, el que passa que cada vegada costa més, no? S'està veient clarament que hi ha cada vegada més clubs que aposten pel waterpolo femení, la Lliga ja porta uns anys que està agafant una dimensió molt, molt més gran, per això volen venir jugadores de nivell com la Magui, com la Sabrina, i això fa que sigui més difícil guanyar.
48 hores després, com aquell qui diu, Laura, quin regust té aquesta sisena?
Bé, jo crec que encara no som conscients del que hem fet fa 48 hores i del que portem fent durant tots aquests anys, però evidentment que molt contentes per poder tornar a guanyar la Copa d'Europa, que la Copa torni a casa. I sobretot haver-la disfrutat davant de la nostra gent.
És que fa molt goig, l'estudi ara mateix. Escolteu de fons el Roger Benet que va fent fotografies, però és que és un luxe. Pau Vituri, de fet, la història és que venen justament de Sant Roc ara mateix. T'escoltàvem el butlletí de fa una hora amb aquesta recepció oficial a l'Ajuntament per homenatjar una generació daurada de l'esport de casa nostra.
Sí, hi ha hagut aquesta recepció amb la presència dels diferents grups polítics del consistori, l'alcaldessa Marta Ferrer, evidentment, també el president del club, el Claudi Martí, i per mi un dels moments macos d'aquesta recepció ha estat la sortida al balcó, que han sortit al balcó allà amb la copa, algun crit de campiones, algun curiós que passava per allà i que també aplaudia, ha estat un moment xulo, sí.
En el teu cas, David, és la segona especial per tot el que hem dit fins ara, per ser també una final històrica, perquè mai s'havia jugat una final entre dos equips de la mateixa lliga, dos catalans aquí cara a cara, en el teu cas, amb una amistat com a excompany també de l'entrenador rival, l'ex del club Dani Ballart. Aquesta és diferent de la primera, com la valores?
La primera va ser molt maca, no? amb la remuntada, i sempre la primera és especial. La Laura ja en té unes quantes més, ja estàs més acostumada, però aquella, la primera, va ser molt guapa. Aquesta, ha tingut una dimensió més gran, penso, pel fet de que dos equips catalans arribessin a jugar-ne. La piscina estava molt maca, les dues aficions, hi ha hagut una rivalitat aquí molt sana i ha sigut especial en aquest sentit, no?, que parlàvem abans, que al final el Mataró veus que és un equip perillós, tothom anava parlant fa mesos d'aquesta final, d'aquesta possibilitat de que fos un Sabadell Mataró. Quan es va jugar també la final de la Copa de la Reina, tothom estava allà ja com dient, estem veient ja una final segurament de Final Four, i és especial per això, no? Perquè sents aquella pressió de que tens un equip davant que és un gran equip i que jugues a casa, no?
És que potser tots donàvem aquí molt per fet que seria aquesta final, però no és tan fàcil, no? Per començar el Mataró amb l'Olympiacos, després l'Horizonte, que és el rei d'Europa encara, no? Té 8 copes d'Europa al palmarès, s'ha de guanyar després, no? I al final, si no havia passat mai fins ara, Laura, és que no era tan fàcil això d'arribar dos d'una mateixa lliga a una final.
No, al final no és fàcil ni arribar a la Final Four. O sigui, hi ha molts equips amb molt de nivell. Hem jugat contra grans equips i al final és això. O sigui, nosaltres a semifinals havíem de jugar contra l'Horizonte, un equip que té 8 copes d'Europa, que al final el que volem, que vol el Sabadell, i el que volem nosaltres és com a mínim igualar o superar a l'Horizonte. O sigui, ja van quedant menys, i sempre ho hem dit des que vam guanyar la primera, és com, bueno, tenim l'objectiu de l'Horizonte té 8 i volem superar-les. Estem pas a pas, anem aconseguint això. Però sí, i com ha dit el David, cada any els equips estan apostant més i fan equips molt més forts per poder guanyar la Champions, i arribar en aquest cas i tornar a guanyar-la no és fàcil.
Vituri, recupera la veu, que ja estan amenaçant amb la setena i la vuitena, ja ho has vist, eh? O sigui que volen enxampar a l'Horizonte de Catània.
És que, clar, és llaminer el premi. Fa uns anys es veia lluny, però clar, ara ja estàs a només dos títols, i sobretot el que és més remarcable, que aquests 6 títols han arribat en els últims 12 anys, eh? Vull dir que la primera va ser el 2011, aquesta última ha estat el 2023, pel mig d'una pandèmia amb totes les conseqüències que ha portat. Compte amb aquesta trajectòria, que és brutal, eh?
En el sumari del programa normalment tenim una secció que és a les xarxes socials, i tenia un tuit preparat, però dic, me'l guardo per després i li pregunto a la Laura Ester. Tuit de la Laura Ester que diu: ho vaig dir a l'estiu amb la selecció, però amb el Natació Sabadell passa exactament el mateix. En 12 anys, com deia el Pau Vituri, hem jugat 10 Final Fours, hem arribat a 9 finals i n'hem guanyat 6. Però seguim sense existir, i amb totes les portades, la de l'Esportiu malauradament és l'excepció, perquè a la resta de portades de diaris esportius gairebé ni apareixeu directament. La sensació des de dins, tu que n'has guanyat 6, deu ser, Laura, és que ja més no podem fer.
Jo aquesta vegada sí que no volia dir res, no volia parlar, però vaig veure...
T'has escalfat, llavors.
No, però aquesta vegada ha sigut la Maica que ha penjat el tuit, i ja ha sigut com, sí, vale. Ja està, fins aquí. Llavors jo l'he retuitejat dient això, i és això, que fa ràbia que no se'ns reconegui l'esforç diari que fem, que és com, no, és que si no guanyem no es parla, però és que guanyem i segueixen sense parlar de nosaltres, i és com, què voleu que fem? O sigui, al final amb el club la competició més important que es pot guanyar és la Champions, i ja en portem 6, però segueix sense aquest reconeixement que jo crec que ens mereixem.
Una petita batalleta, Adri, si em permets. Al fil del que diu la Laura, a mi, quan hi ha aquests esdeveniments importants, m'agrada, doncs, entrar als portals webs de diaris esportius generalistes per veure on ubiquen aquesta notícia. No vull tampoc tirar merda, i em perdo de l'expressió, cap a altres mitjans i altres companys, però, ostres, és que em costava de trobar. És que ni aquí a Catalunya... el web d'Esport 3 sortia com a destacada una final catalana entre dos equips. Era la tercera o la quarta notícia, i acabava de guanyar el Sabadell feia res, uns minuts.
Al final, David,
costa d'entendre.
Què és abans, l'ou o la gallina, no? O sigui, estem parlant de... És que, clar, no venen diaris, no? Si es parla de waterpolo a la portada, però, clar, si no es parla mai, és impossible que mai pugui haver aquest ressò extra. Per tant, aquí és ingrat, no? Suposo, com a gent del waterpolo de tota la vida que sou.
Sí, una mica, no? Fa una miqueta de ràbia, i bueno, al final el que nosaltres podem fer és guanyar títols, ser reivindicatius, o sigui, jo crec que aquí toca, si s'ha d'escalfar la xarxa, o sigui, perquè al final és una realitat, o sigui, no t'estàs inventant cap realitat, o sigui, és el que passa, o sigui, és demostrable, no? Al final jo crec que és molt fàcil aportar-se a determinats esports, no? El carro de mediàtic de esports grans, no? Com podria ser el futbol, i aquí hem de fer un exercici a nivell social, no? De posar en valor l'esport minoritari, perquè al final, o sigui, en aquest cas a l'esport femení, no? O sigui, si tu mires, per exemple, la carrera d'una jugadora, moltes vegades és molt més curta que la d'un jugador, o sigui, només pel fet de quan elles comencen amb el tema de la maternitat, no? Que vull ser mare i tal, arriba a certa edat, o sigui, tenen molts menys anys per fer carrera esportiva. I assoleixen uns èxits en poc temps que és brutal. O sigui, jo crec que això a nivell social s'ha de destacar, s'ha de fer una feina als col·legis en posar en valor l'esport minoritari i l'esport femení en aquest cas.
I que amb la quantitat de llicències que hi ha és històric el que s'aconsegueix aquí comparat amb d'altres places que tenen més tradició, que tenen més base i que al final segurament no tenen 6 Champions com és el cas del Natació Sabadell. Anem a la final o què, Vituri? Jo us he de confessar, ja que la cosa va de batalletes, que anàvem camí de Donosti i un que jo conec i vosaltres també, de cognom Garcés, va dir, posa't l'auricular, que no vull ni escoltar el final de partit. O sigui, que estic nerviós, estic dels nervis, sobretot de Pau, dèiem ara, no? Vam tenir l'opció de trencar a l'últim quart el marcador i ja vam veure que tocaria patir fins al final.
Sí, ho vam dir durant la transmissió, que el partit va ser clarament de defenses, d'estar bé al darrere, i va haver-hi un punt clau al segon quart, després del 2-2 del Mataró, aquí quan l'Astral Pool doncs, trenca el partit, un parell de gols de la Judit, just abans del descans, la Laura, que també a la primera part va fer 2-3 saturades, aquelles de... és que més abocada que no podia estar la rival. I a partir d'aquí, fent la goma, el tercer quart, entre 2-4 gols de diferència, hi ha un moment clau a l'últim quart que el club té pilota per 5-9, no transforma aquest 5-9, el Mataró es posa a 2, s'acaba posant a 1, després marca Elena Ruiz al 7-9, Van de Kratz al 8-9, i arribem a aquest final de partit que allà és on has de treure, suposo, l'ADN de campió, que la Laura s'hi haurà trobat molts cops a la seva carrera amb aquestes situacions, però que has de fer l'aturada, eh?
Va rient, o sigui, anava escoltant a repassar els gols i anava rient. Has vist ja els últims minuts de final una altra vegada? Els has escoltat o no?
O sigui, he vist el vídeo per xarxes socials, perquè o sigui, la gent no ha penjat i de més, i just aquest matí he escoltat l'últim minut per Ràdio Sabadell, perquè em va dir ma mare, has escoltat l'últim minut? I dic, no, diu, doncs escolta que va, està molt bé.
L'escoltem tots, va.
Defensant la boia, Van de Kratz, 5 segons de posició, Van de Kratz a 2 metres, 7 i... Laura Stern! 7 segons, Maggie Stephens, la passada, 4, 3, 2, 1, 0! S'ha acabat!
Aquesta cridòria no només és de la piscina de 50 de Can Llonca, també, sinó la competència que li ha sortit al David Palma en quant a ser comentarista, no sé si dir un punt hooligan en el moment decisiu, el Sergi Cabanes, que estava eufòric també. David, tu que has viscut el paper a la inversa de comentar un partit del masculí, en aquest moment us vull de sang, també.
Sí, aquí se'ns veu el plomero. Al final és que, jo en el meu cas... Bueno, ja seria igual, no ens hem d'amagar, no? O sigui, al final, però per mi que guanyi el Club Natació Sabadell o el Centre d'Esport Sabadell, pues és el que vull. O sigui, no tinc cap obligació professional de ser neutral, no? I et surt aquí tota la vena del club, no ho podem evitar.
És... No sé si diu un missatge també pel Mataró, però en certa manera portàveu aquí un frec a frec molt especial d'una altra entitat catalana que ha fet un salt endavant en el waterpolo femení, una aposta per intentar guanyar, amb molts precedents que portàveu molt ajustats, molt parells, amb alguna final de Copa que havia caigut del seu cantó, etc. I en certa manera era el dia D, no? O sigui, el dia que dius és final de Copa d'Europa, això no ho hem viscut mai, i aquest dia acabeu guanyant una altra vegada. Qui respon? Patata calenta, va.
Para.
Bueno, al final sí que és la competició més important de l'any, la competició que portem preparant des de setembre, aquesta Copa Europa, i a parer a casa. Sí que amb la grada dividida, meitat i meitat, però la piscina és nostra. I evidentment que volíem que la Copa es quedés allà, que no marxés cap a Mataró, volíem tornar a tenir-la i va ser un dia molt especial i molt màgic.
Una reivindicació, David, de tot el que havíeu fet fins ara, també?
Sí, bueno, aquí sempre s'ha parlat d'aquesta igualtat, no?, que portem amb el Mataró, no? Sí que és cert que hem tingut aquí alternatives en quant a resultats i victòries, però jo ja ho vaig dir abans de... Ara pot sonar una mica sobrat, però jo veia la tendència que era nostra. O sigui, al final... No sé qui em va fer la pregunta, què, tens por al Sabadell? Dic, jo penso que és al revés, o sigui, ahir tens por al Mataró, dic que és al revés, és el Mataró que ha de tenir por al Sabadell, perquè al final nosaltres vam assolir fa molt poc el títol de campiones de Copa de la Reina, anem líders a la Lliga, les vam guanyar a casa seva de 7, aquí a casa que vam perdre d'un, però mantenim el gol a baraix, al final era plenament conscients que seria una final molt igualada, però el feeling aquell de la victòria, nosaltres teníem clar que guanyaríem aquest partit.
Vituri, el calendari és curiós també perquè ens deixava un punt molt àlgid ara, però clar, repassàvem el calendari, que jo ni havia caigut en això, i ara és a nivell de clubs, sí, un desert d'unes quantes setmanes abans de tornar una altra vegada, no?
Sí, ara estàvem parlant abans d'entrar, que la Laura ja es concentra des d'avui al CAR de Sant Cugat per preparar la Copa del Món de Seleccions, que la primera fase tindrà lloc la setmana que ve als Països Baixos, i pel que fa a la Lliga, abans també parlàvem amb el David, que queden 3 partits, però ja a finals d'abril, principis de maig, i la segona setmana de maig, en qüestió de... depèn, 2 o 4 dies, en funció si hi ha segon o si es queda a la final el segon o el tercer partit, doncs això, s'hauria de resoldre la competició. Segona, tercera setmana, perdó, la segona setmana de la semifinal, la tercera la final.
Això l'haurà de ser estrany, no? De dir, acabo de jugar una Copa d'Europa, ho he celebrat, i ara allò, a concentrar-me amb la selecció, a més amb companyes, algunes d'elles del Mataró, també.
Sí, o sigui, al final no et dona temps a res. Jo aquest matí ja em despertava i era com, o sigui, em fa mal tot el cos. I no em veig amb ganes i amb cosa poder entrenar, però bueno, o sigui, és el que té l'esport d'èlit. Ens toca ara canviar de xip, canviar d'equip, encara que són moltes del Sabadell, i tornar, o sigui, amb selecció per una altra competició.
I com a míster, David, no sol, però pràcticament ara, perquè amb totes les internacionals que hi ha a l'equip, ara com ho feu?
Bueno, ens quedem aquí 4 o 5 jugadores. Nosaltres sí que pararem una setmana, que aquest és un tema que a mi personalment em preocupa. Al final la jugadora porta una batalla, una tralla física brutal, i em preocupa, no?, com recupera aquests dies. Imagino que faran una adaptació allà, o bueno, és algo que penso que l'equip nacional s'ha de mirar i cuidar a la jugadora una miqueta. I les que ens quedem aquí, pues, ja et dic, una setmana de descans, i després farem un grup amb aquestes 5 jugadores del primer equip més les juvenils, que sempre m'agrada que vagin pujant jugadores joves, i farem un grup d'entrenament i retornarem a la normalitat, diguem.
Doncs tornant a la normalitat, que la temporada som al dia 3 d'abril, però no ha acabat encara. És que clar, és una mica estrany perquè hi ha aquest parèntesi, però encara tindrem després més lluita. Vituri, ens deixem alguna cosa o no?
Sí, un apunt més. Sempre és important quan guanyes una Champions, que et dona dret a jugar a la Supercopa d'Europa.
Ah, clar,
correcte. Punt important, que és un títol també molt, molt maco, aquesta Supercopa d'Europa, que a més, l'última vegada se li va escapar... Crec que el David no la té encara, aquesta Supercopa d'Europa, perquè es va escapar contra l'Horizonte, precisament aquí a casa.
El gest que no amb el cap, sí, dient, sí. Aquesta és una espireta, encara tinc.
I recordem que la jugarà l'Estrasburg contra l'Upse de Budapest, que va remuntar en els últims minuts contra el Ferencváros, la final de l'Eurocup, i per tant ara falta trobar dates i hi haurà canvis a les plantilles i tot, però que serà també aquesta Supercopa d'Europa.
Per ser justos, Laura, veia una foto preciosa també dels companys de l'AS en la prèvia, que és que no hi cabeu, amb tants trofeus que hi ha allà acumulats entre lligues, Champions, Supercopes, és que és impressionant. No sé si un dia com avui, per exemple, aneu a l'Ajuntament i dieu és que no puc pair tot el que arribo a guanyar en els últims anys.
La 50, és la 50,
És veritat,
sí,
número
sí,
rodó.
Sí, dèiem que ara volíem la 50 i no s'ha fet esperar. Sí. I esperem que siguin moltes més.
I no és petita, i aquí la tenim a l'estudi. David Palma, Laura Ester, enhorabona per la 50, en aquest cas, per la segona del David, per la sisena de l'entitat, i això, que us heu marcat el repte que l'Horizonte és a 2 de distància, o sigui que seguir picant pedra i que en puguin ser moltes més. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Faig un apunt per l'altaveu que ens doneu, que l'esport minoritari sempre costa, i feu una feina de puta mare.
Veieu com és un comentarista que no té pèls a la llengua. Pau Vituri, per cert, per rematar el tema del waterpolo, que igual que vam parlar la setmana passada amb el Sergi Cabanes a partir d'un tuit de Mercato Waterpolo, i que comentava el club ja sap la meva prioritat i el tema del rumor és un rumor, ni ha anat més enllà ni el puc desmentir sobre l'interès de l'Atleti Barceloneta, el mateix perfil a Twitter, no sé si ha estat avui o ahir,
avui.
Que comentava... un interès important del Juk Dubrovnik, no?
Sí, aquest matí. De fet, deia que ja hauria acceptat la proposta del Juk per unir-se al club croata la temporada que ve. Bé, nosaltres, pel que hem pogut parlar amb membres del Club Natació Sabadell, ens diuen que no tenen aquesta constància com a tal. Sí, són conscients de l'oferta del Juk, però que també s'està intentant convèncer a Cabanes perquè es quedi com a mínim una temporada més aquí, perquè recordem que entrarem en any olímpic també.
Doncs com li vam dir la setmana passada, ara ja som al mes d'abril, aleshores era març, però tindrem temps per acabar d'esvair dubtes i a veure on aquest comentarista d'excepció de la sisena a Ràdio Sabadell acaba jugant la pròxima temporada. Fins ara tots tres.
Gràcies. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gairebé dos quarts de dues, ja us dèiem que havíem de desallotjar ara també de sortir de l'estudi perquè la copa no només és gran, sinó que també pesa. Sergi Parc, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Anem a parlar una mica també de natació, ja que estem dins de l'aigua, i de seguida anem amb el centre d'esports perquè la delegació del Natació Sabadell ha tancat la seva participació en els últims dies del Campionat d'Espanya Open Absolut amb un total de 16 medalles i amb Carles Coll com a home més destacat. El tarragoní va assolir dues mínimes per participar al Mundial de Fukuoka, però podríem dir, Parc, amb dos asteriscos, no?
Sí, d'entrada dic que aquestes marques les va aconseguir en els 200 estils i els 200 braça. Els 200 braça, de fet, ahir fent la seva millor marca personal, però són mínimes de consideració, aquelles mínimes B, és a dir, que no són directes per entrar al Mundial i quedarà tot en mans de la federació, però tot apunta a que sí. Aquest és el primer asterisc. Ara anirem amb el segon, però abans, Adri, escoltem el mateix Carles Coll fent la valoració de la seva participació a Son Hugo.
Tuve COVID el día antes de empezar las NCAAs. Y la verdad estuve compitiendo con COVID y con fiebre, pero bueno, llegué aquí un poco tocado, el 100 braza lo nadé solo por la mañana para recuperar un poco y poquito a poquito me he ido recuperando más y bueno, me he fijado en cosas que podía controlar, cosas técnicas y yo creo que al final ha sido un campeonato positivo y me voy con la sensación de que tengo mucho más para dar dentro de la piscina.
Les valoracions de Coll, i ara amb el segon asterisc que comentava Madrid, molt cridaner, és que la FINA ha demanat que els topògrafs prenguin mesures exactes de la piscina de Son Hugo, perquè no està del tot clar si feia els 50 metres reglamentaris o si ens quedava algun centímetre per arribar a aquests 50 metres.
Imagina't.
I si no fos així, doncs els temps marcats no serien vàlids, així que veurem què acaba passant amb aquesta qüestió.
Hi haurà, per cert, una altra oportunitat igualment per assolir aquestes mínimes del Mundial el mes que ve al Mare Nostrum a Barcelona. Per la resta, per fer balanç en clau Natació Sabadell, el que dèiem, no? Un botí de 16 metalls en categoria absoluta.
Sí, en total han estat 6 ors, 6 plates i 4 bronzes, els obtinguts a Mallorca en proves individuals. Els més llorejats, Marina García i Sergio de Celis, amb 3 podis cadascun, amb una medalla de cada color en els dos casos. Ahir, a la jornada de tancament, va ser la sessió més profitosa, amb un total de 5 metalls, els ors de la mateixa García i el que dèiem de Carles Colla als 200 braça, la plata d'Àlex Castejón, també en aquesta mateixa prova, la plata de Ferran Julià als 400 lliures i el bronze de Manu Martos als 50 esquena. Per cert, Adrián, aquesta victòria de Marina García als 200 braça, desenllaç molt cruel per la barcelonina perquè es va quedar només 2 centèsimes de fer la mínima mundialista també de consideració. També se celebrava aquests dies el campionat en categoria júnior i el de natació adaptada, amb Òscar Salguero aconseguint 3 medalls més pel club. Bronze 50 pavellona i plates als 50 esquena i 50 braça.
Doncs un altre dels que mai falla, avui que parlàvem del tema del waterpolo, amb l'Òscar Salguero aquí ben amunt sempre. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Adri.
Publicitat, sortim de la piscina i anem al jardinet de si era penal o no ahir a Zubieta.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, segona part de l'Hotel Suís, després d'haver parlat, no podia ser d'una altra manera, d'aquesta sisena Champions que hem tingut aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Anem amb l'empat de Zubieta, anem amb l'empat que segurament haguéssim donat per bo tots abans de jugar el partit, veient la dificultat del partit, el nivell del rival, la classificació, però que sap a poc per què enganyar-nos, sobretot veient després el partit que va fer l'equip i sobretot el desenllaç a Zubieta, jugant amb un home de més per l'expulsió d'Urco González de Zárate, i amb aquesta polèmica de l'última jugada que tantes voltes està donant, sobretot tot a través de les xarxes socials. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Penal o no penal?
No penal. Si vols que vagi a lo ràpid i no polèmic, et diré no penal perquè no el vaig xiular l'àrbitre. I així m'estalvio moltes històries. No,
però, i ara la polèmica, va.
No, evidentment, després d'haver repassat de tort i a dret el que diu la regla i l'hem girat i no girat, és evident que... ja sé que el futbol dona per moltes interpretacions, però aquesta... malauradament aquesta vegada, i ho diré així, jo que sóc de sempre queixar-me que l'estament arbitral ho té complicat per allò de les interpretacions, aquesta deixa poc lloc a la interpretació real, a la d'aficionat, ja et dic, el Sergi aficionat soci, et diria que
penal és
un penal com una catalana. Bueno, expulsió, mira, fins i tot li perdono a Aran Barri en aquest cas, però el penal l'hagués assenyalat de totes a la primera.
Per si algú va perdut i no sap de què parlem, jugada en el minut 92, el Sabadell amb un de més, banda esquerra, Pau Víctor arriba gairebé a la línia de fons, posa la pilota enrere, Aran Barri, que és l'home de tancament del Sanse, va a terra, volent, però que això no implica que la norma digui res de si vols anar a terra o és que has caigut, i amb el mateix gest de la inèrcia, el recolzar la mà contra el terra... toca claríssimament, ho vam veure a 50 metres i jo estic mig sec, que la toca amb la mà, Aran Barri, i que impedeix que aquesta jugada pugui portar el perill que semblava en aquell moment. Fins i tot el mateix Pau Víctor s'atura quan li queia el rebot, com dient, és mà, segur, l'has de xiular? És impossible que Monter Solans, l'àrbitre de Monzó, no veiés que la pilota impactava la mà, i he vist algun debat sobre... si la pilota estava recolzada... ai, perdó, si la mà estava recolzada a la gespa o encara no. Repassant allò fil per ram del que diu la normativa amb una circular d'aquesta mateixa temporada, és que és igual si estava o no a la gespa, perquè el que diu és si el gest és natural, que és molt natural, va a terra i té la mà per recolzar-se, com faríem tots quan anem a terra, i diu si la mà està tocant el terra o camí de fer-ho. I és evident que encara no estava tocant per una dècima de segon, però que estava a camí de fer-ho. Per tant, la interpretació, més enllà del rampell inicial, de dir mans, quan tu mires amb un punt de calma, no són mans.
No, a mi el tema és que ho vaig dir ahir en directe, Adri, i torno a dir, jo ja m'he perdut amb aquest tema, ja gairebé el deixo per impossible el tema de les mans en el futbol, perquè com el pitjor tot plegat és això, que cada temporada et canvien o et matisen o t'introdueixen algun punt en alguna de les regles que ho fa diferent. En aquest cas, insisteixo, malauradament, li podem donar totes les voltes que vulguem, però per més interpretació que vulguis trobar-li, el que diu, literal, la regla, és gairebé l'exemple de la jugada d'ahir. Que per mi el problema, torno a dir, i m'imagino que en molts d'aquests debats que comentes sobretot a les xarxes socials ja s'haurà dit, per mi el problema és la pròpia regla. en aquest cas, és a dir, el que s'hauria de canviar és allò quan a vegades diuen la llei, doncs canviem la llei, doncs en aquest cas la regla, doncs canviem la regla i s'hauria de canviar urgentment, no només per la jugada en qüestió, aquesta en concret, sinó perquè dona massa... Bé, passen coses poc lògiques. Per mi el que té de greu la jugada d'ahir és que veus un altre tipus d'accions que sí són assenyalables com a mans, i entra la interpretació de l'àrbitre...
Sí, un jugador que està d'esquenes, per exemple, correcte, que no veu la jugada i té el braç obert i pica aquí.
Ja no vull recordar-me de l'Ezama perquè directament aquesta és que no li veig què vol interpretar l'àrbitre.
És
que,
un error flagrant,
Muñiz
aquella.
Muñoz, no? Vaig més a aquesta jugada. Per mi, les seccions com les d'ahir haurien de ser penal. Haurien de... La regla ara com ara diu que no, segurament aquest estiu ens trobarem que canviaran aquesta, la modificaran i l'any que ve tindrem algun debat per dir us en recordeu el que ens va passar a Zubieta? Doncs avui ens l'han assenyalat. Però bé, ara com ara ja et dic, no penal, no perquè no el xiulés l'àrbitre, sinó perquè així ho diu la regla de l'acció.
Per cert, que Muñiz Muñoz, avui repassaven les designacions,
la nevera, o no,
no ha xiulat cap partit des d'aleshores. Jo crec que la prova de foc és aquesta setmana, perquè farien dos partits que no assenyala, o sigui, que no xiula cap partit. O sigui, que, això
no,
és...
que no hagi xiulat ja dos, ja és, sí, evidentment. Si,
sí, però més o menys normalment els
si
àrbitres
tercer...
cada dos o tres jornades tenen sí, partit. Sí, per tant, aquesta setmana és per saber si continua la nevera o no. Però vaja, el que no treu és, com deia el Sergi ara, que l'error de Muñiz Muñoz a Bilbao condicioni que hagi d'equivocar-se en l'aplicació de la norma Monter Solans ahir. Però vaja, en tot cas, la discussió, que pot ser molt lícita, més aviat apuntant cap al reglament que no pas la seva aplicació, que simplement va agafar la norma i va dir, segons això, no és penal, continueu i ja està. En calent, la reacció de Miquel Lladó va ser aquesta.
Jo crec que la interpretació que li dona és que té la mà apujada a terra. A mi, a més, m'ha agafat molt bé. Des d'allà m'ha semblat que l'estava baixant i, per tant, que encara no la tenia apujada. Ell haurà vist que ja la tenia apujada. Jo, bueno, personalment, crec que és penal clar, un mes. No sé, amb aquests 3 o 4 golets de penal que podria haver marcat, doncs tindríem... No sé si més tranquil·litat, però més premis, sobretot a l'esforç de l'equip, que crec que setmana rere setmana és molt lloable.
Insisteixo, que és reacció en calent, perquè a més ahir el tema dels timings va anar bastant per feina, cosa que s'agraeix, i per tant la roda de premsa improvisada a peu de camp a Zubieta, al camp 7 de les instal·lacions de la Real Sociedad, va ser res, uns minuts després del xiulet final, i per tant gairebé va ser sense temps de rumiar-ho, de pair-ho i de veure què deia i què no deia la normativa. Això, Miquel Lladó, em quedo amb la part final del discurs també, Sergi, per no centrar-ho tot en possibles suspicàcies o no sobre arbitratges passats i aquestes mans, etc, etc, perquè en línies generals el Sabadell va fer un molt bon partit, va ser penalitzat per una pífia puntual però greu de Carrión que habilita Gabilondo en l'acció de l'1-0 quan el partit, coincideixo amb el que deia Miquel Lladó, estava més del cantó del que volia que jugués el Sabadell que no pas el Sanse. I va tenir també el punt de saber refer-se a aquesta situació adversa.
Sí, sobretot això, no? Que no es desviï de la part esportiva, que el Sabadell, insistim, va jugar-li de tu a tu, va poder fins i tot neutralitzar tot el potencial que té la Real, un dels millors atacs de la Lliga, que ahir doncs va acabar aprofitant-se, com dius, d'aquesta errada de Juanmi Carrión a l'inici de la segona meitat. Però per la resta, un partit que el Sabadell va saber jugar, que va saber disputar i que va saber competir.
Ha sigut un partit molt, molt igualat, ha sigut un partit doncs, molt disputat, que si no s'hagués resolt amb la primera errada nostra, doncs, probablement no, hauríem vist quin hagués sigut el desenllaç. Crec que els dos equips han tingut opcions reals de marcar i crec que ha sigut un partit doncs, completament de tu a tu.
S'hi referia ara a aquesta errada, que evidentment marca i molt el desenllaç, o com a mínim aquest inici de segona meitat, aquesta errada de Carri, que acaba afavorint Gabilondo per fer l'1-0, però, sobretot, com també comentaves, Miquel Lladó quedant-se posteriorment amb la reacció de l'equip i la capacitat de refer-se malgrat aquest primer cop.
El gol és una errada individual de Carri, que doncs pot passar, jo crec que no s'ha d'analitzar més enllà. i després la reacció de l'equip doncs ha sigut bona, perquè ells han fet un pas enrere i tu has pogut tenir més la pilota, però bueno, l'equip ha tingut molt bona cara i molt bona predisposició per treure algú d'aquí, ens en portem un punt que és bo, i amb sensacions doncs que ja no ens guanya ningú fàcilment.
Missatge per navegància també, que ja no ens guanya ningú per tanta facilitat com s'intueix que es feia abans. La veritat és que no era fàcil ahir, perquè tu veus la jornada i comences a veure gol del Real Unión a última hora, l'Atlètic Balears, que tens més o menys coll avall, que va perdent 2-0 el Johan Cruyff, i en 3 minuts empata. La victòria de l'Alcoyano el dia abans contra un rival de la part alta com la Morevieta. Comences a veure que la part baixa s'està ajustant molt i que tu vas perdent contra un equipàs com és la Real B, sense gairebé baixes, Gorrotxategui al mig del camp sí, però al final acabes dient quin panorama, i en canvi l'equip va demostrar una fortalesa mental de fins i tot creure'ns-ho, i en els últims minuts és veritat que amb l'expulsió que va propiciar a jugar amb un de més d'Urco, però que provoca que el Sabadell va acabar tancant a la Real B i que si guanyes el partit d'ahir no passa res.
Sí, i que ha trobat aquest equilibri, que tant se li reclamava després d'haver trobat o d'haver donat amb la tecla defensivament parlant, però que l'equip havia perdut una miqueta de frescura, de màgia, en els metres finals de cara a la porteria rival. Sembla que ha tornat a trobar aquesta alegria també en quant a posar en problemes als rivals, i aquest equilibri, diu Miquel Lladó, que ara s'ha de saber aprofitar.
Crec que aquest equip està ara en una posició de fermesa, de consistència, de cert equilibri també en atac quan té la pilota, perquè doncs avui l'hem tingut i amb bastant de criteri estem generant normalment més ocasions que el rival en el còmput global del partit contra qualsevol rival, i crec doncs que aquesta és la línia, i crec que aquest és el camí a seguir perquè ens puguem quedar en aquesta categoria tan bonica.
I tot això a 8 finals del final, valgui la redundància, són els 8 partits que li queden al Sabadell, que han de marcar la permanència i l'objectiu en aquestes sensacions positives a tots els nivells, però recordant, i això ja sembla doncs un clàssic setmana rere setmana Miquillado, que això s'ha de suar fins a l'últim segon.
Això serà una guerra a cara de gos, des de ja ho està sent, però fins a la jornada 38 hi haurà sorpreses, hi haurà equips de baix que guanyaran els de dalt. Jo crec que el més important, evidentment, sempre seran els resultats perquè marcaran la permanència, però també han de ser una mica les sensacions.
Una guerra fratricida aquí a cara de gos, deia ara el Miqui Lladó, i amb sorpreses que segur que ens esperen, espero que algunes favorables també, d'altres desagradables, amb victòries dels rivals directes. Les coses com són, Sergi. Avui, per cert, entrenament de recuperació després del viatge des de terres guipuscoanes, ha estat a Sant Oleguer, i pensant en el futur més immediat, amb 2 partits consecutius, complicats, però 2 seguits a casa.
Sí, doble repte. En aquest cas el Temple, primer Nàstic, després Castellón, 2 partits realment exigents, com ho seran tots, evidentment, cadascú amb una línia o amb una altra, però exigents, i on el Sabadell sí que pot marcar bona part del seu futur, aquests 2 enfrontaments a casa, 6 punts seguits que es disputaran al Temple, i per Miqui Lladó, tirant allò de calculadora, quin és l'objectiu que es fixa tirant pel cap baix?
Nosaltres necessitem els punts, és a dir, al final venen 2 molt bons rivals que han estat dissenyats per estar per alta. El Nàstic no ho està aconseguint, el Castellón doncs és qui està disputant la Lliga ara mateix contra l'Aldense. La comparativa amb l'any passat no, vull dir, és una cosa que a nosaltres no ens fa cap sentit, no? Ara tenim 6 punts a casa i el que no n'hem de treure una victòria en els 2 partits segur, i no podem acceptar la derrota. Per tant, el nostre objectiu és ser aquest 4-6, anirem partit a partit.
I una nova Creu Alta, on recordava Miqui Lladó, i amb això acabem, si et sembla, Adri, escoltant una última del tècnic Arlequinat, que és l'assignatura pendent del Sabadell. Els partits a casa, on l'equip ha de fer aquest pas endavant, ja ho van fer o va aconseguir-ho davant el Barça Atlètic, sense el premi final, en aquest jugar de tu a tu contra un equip de la part alta, i contra el Nàstic doncs s'ha de demanar que torni a aparèixer aquesta millor versió de l'equip com a local. En aquest cas, confiem fins i tot en l'empenta, podríem dir-ho així, en el suport de la gent, que pel tècnic Sant Cugatenc diu que ha quedat clar en aquestes darreres jornades que l'afició hi és amb l'equip, que acompanyen i que no el volen deixar sol, i està convençut, malgrat que el calendari no és gens fàcil, que segur que dissabte tornaran a ser-hi.
ara tenim l'assignatura pendent de casa, però també estic molt tranquil perquè el club aquí inclús ha fet un pas endavant, no? L'afició porta dos setmanes o dues jornades, tant Múrcia com Barça B està a un nivell altíssim, crec que és un partit atractiu, no? Contra el Nàstic el dissabte, una bona hora, crec que tornarà a venir perquè els necessitem, eh? Amb ells a casa tenim més possibilitats de guanyar que no pas d'empatar.
Com dèiem també amb el Miqui ahir, la Setmana Santa no ajudarà massa, pels que marxin potser dijous o divendres i no estiguin a la ciutat, però vaja, en tot cas, un partidàs, un duel entre catalans i, per cert, tuit també de fa res, uns minutets del Nàstic de Tarragona, nou desplaçament gran aquest cop a Sabadell, entrada 10 euros, possibilitat de viatge en autocar per 7 euros, entrades i inscripcions a partir d'aquesta tarda a les 4 a Tarragona, per tant, s'espera que hi hagi afició tarragonina aquí a l'estadi en aquest Sabadell-Nàstic, el partit de Setmana Santa. Deu dir que avui ja ha començat a preparar el Sabadell, home, avui aquella sessió de recuperació i pensant també, valgui la redundància, en recuperar efectius que hi no van ser.
Sí, demà descans i dimecres sí, pensar ja en la cita del cap de setmana. Per cert, amb aquest horari modificat, estrany, coses de la televisió, finalment es jugarà a un quart de vuit, i des de tres quarts de set, doncs a la cita, evidentment, a la sintonia de Ràdio Sabadell. Dimecres, com diem, tornada a la feina, Sant Oleguer també serà l'escenari, pendents dels tocats, de recuperar fins i tot algun efectiu. Veurem.
Recordem, no només els que ja hi eren, Armando Corbalán ahir acaba amb el turmell malament perquè li cau un jugador a sobre, es torça aquest turmell, Aina va agafant paraules literals molt bé i llavors acte seguit va dir molt ben fotut en una conversa així bastant informal, però vaja, és allò de fins que no passen unes hores no saps ben bé com està el turmell.
Doncs pendents de tots aquests jugadors, en el capítol positiu només una seguretat, que és que torna Sergi Altimira, va ser baixa a Zubieta per sanció. Per tant, el del Cardedeu a disposició de Miqui Lladó. Per cert, parlant de sancions, abans que m'ho preguntis, no hi ha novetats amb la de Miqui Lladó.
Ja se m'havia oblidat i tot.
No descartem que dissabte el de Sant Cugat torni a seure a la banqueta dirigint l'equip a peu de camp i no des de la part alta de l'estadi de la Nova Creu Alta.
Doncs estarem pendents. Tampoc va veure la targeta ahir per ser Morgado, entre d'altres, i per tant continuarà el capi sense arribar a complir cicle i gairebé, no va arribar, però gairebé 14 mesos després vam tenir per fi una superioritat numèrica favorable amb l'expulsió de González de Zarate. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
No ens movem del País Basc per això.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Perquè David Domínguez ha guanyat el Memorial Valenciaga a Eibar, aquesta ciutat tan estretament vinculada a l'esport de Sabadell, en la prova més mítica, segurament, del circuit de la Copa d'Espanya de ciclisme, una prova no professional, però que té al palmarès, entre d'altres, guanyadors com el Purito Joaquim Rodríguez, com Òscar Freire, com Miquel Nieve o Julián Gorospe. Igual que nosaltres, el Sabadell en joc va tornar també ahir, des de Terres Basques cap a la ciutat del David. Què tal, com estàs? Enhorabona, David.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Et vèiem emocionat a l'arribada. Quina victòria, ahir?
Sí, ahir, bueno, per mi va ser un dia molt especial, molt maco, al costat de tots els companys d'equip i de la família que estava allà present i va ser, crec, el dia més especial de tota la meva vida.
Vas atacar l'Aldixua, vas arribar sol, amb pocs segons d'avantatge. En quin moment vas veure que guanyaries? Si és que realment hi va haver un moment que vas dir, David, aquesta no se t'escapa.
Bueno, realment durant tota la cursa em vaig trobar molt bé i va ser a la zona final on s'enllacen les dues pujades més dures, però fins als darrers 300 metres realment no sabia si guanyaria o no després de l'últim atac, a falta de 2-3 quilòmetres, i va estar molt igualat fins al final, que anava tota l'estona mirant enrere i va ser això, els darrers 15 segons que vaig poder disfrutar de la victòria i va ser allà.
Vas dir a principis de temporada, després de quedar-te res a un pas d'intentar fer aquest salt, que intentaries començar l'any amb bons resultats, amb bones sensacions per guanyar-te un lloc a la categoria professional. Portaves dos xuts al pal, com dèiem aquí, dues segones posicions. Ara amb aquesta victòria, home, molt malament s'hauria de donar, no? Després del que ja has demostrat.
Sí, bueno, sempre diuen que qui guanya el Memorial Valenciaga passa a professional, perquè al final és... Podria dir que és la cursa més important del camp amateur a Espanya i bueno, és una cursa molt, molt exigent i, bueno, ahir va ser un dia bastant dolent en quant al clima, va estar tot el dia plovent i encara la va fer més dura i bueno, sempre diuen això, que és que és una de les curses més importants i esperem que pugui donar el salt al professionalisme.
Victòria molt èpica, sí senyor, eh? Ahir que estaven també per terres guipuscoanes, l'aiguat que va caure pel matí migdia va ser considerable i per tant una victòria de molt prestigi per tot, amb els pares allà presents també a l'arribada a Eibar, i et vèiem també a través de xarxes socials, a Instagram, responent a stories de familiars molt directes també que et donaven suport. Com ho han viscut, aquesta victòria, a casa?
Sí, sí, ahir, bueno, quan vaig acabar vaig agafar el telèfon i tenia cents de missatges i sí, com és una cursa de tanta importància, la donen en directe per YouTube tota la cursa sencera, llavors tenia tots els familiars i amics veient-la i va ser molt emocionant per tota la família, la que estava ja veient la cursa, de la meva germana i el meu cunyat que estaven a casa, els meus tiets, la meva àvia i tothom que m'estava donant suport des de casa, i va ser molt emocionant tant per mi quan vaig creuar la meta com per la meva família.
Doncs ja que l'has esmentat, escolta aquest missatge que ens deixava avui la teva germana.
Bueno, David, desde aquí te quería dar la enhorabuena por la victoria de ayer en el Valenciaga y por el carrerón que hiciste y nos regalaste. Ya sabes que yo esta vez no pude estar allí, pero al final te estuvimos siguiendo yo y el Ares desde aquí, desde casa. Y nada, ya desde que lo pusimos, el Alex estaba convencido de que tú ayer la ibas a liar. De que tú ayer llegabas solo. Y yo, madre mía, yo no me quería hacer ilusiones porque yo prefería ser más prudente. Pero el Alex estaba súper, súper convencido. E incluso en el último puerto él te veía y decía que tú no ibas cansado ni estabas dándolo todo, que tú cuando vas cansado no vas así. Y yo, bueno, lo veía tan seguro que al final ya me estaba ilusionando un poco y todo. Y nada, fue pegar el último ataque y ya vio clarísimo que era ahí y que la victoria la tenías hecha. Pero yo imagino que a ti esos dos últimos kilómetros se te tuvieron que hacer eternos, pero como ya te he dicho, a mí se me hicieron agónicos y yo hasta que no vi la cámara de meta tú cruzando la llegada, no me lo creí ya, entonces ya ahí ya me emocioné. El Alex y yo nos abrazamos porque... Jolín, ya lo sabes tú también y que todos los que te rodeamos teníamos las mismas ganas que tú de que el ciclismo te devolviese de alguna manera lo que llevas tantos años luchando y que parecía que últimamente no te daba o te devolvía en forma de resultados y así todo lo que tú estabas trabajando y dando para conseguirlo. Pero nada, sabemos que esto es como el push que te hacía falta, que a partir de aquí... Bueno, ya lo sabe mejor que nadie, no te tienes que relajar, sino esto estoy convencida que te va a dar toda la energía que necesitas para terminar la temporada y ojalá sea lo que te hacía falta para dar el salto que todos estamos esperando. Y así que nada, ya sabes que desde casa llevamos muchísimos años recorriéndonos España entera para acompañarte y darte apoyo en esto, que realmente lo que te gusta y a la vez con lo que nos haces disfrutar a nosotros, como nos hiciste disfrutar ayer. Y nada, que seguirás teniendo todo nuestro apoyo y nada, sigue dándole cañita. Venga, adiós.
David, la teva germana Ana, què et sembla?
Bueno, ens mola emocionar, ¿no? Que no puc ni parlar.
Doncs paeix el missatge que entenc també aquest moment d'emoció. Per cert, que estàvem mirant avui l'historial també, fa dos anys va guanyar el Valenciaga també un bon amic, no? Un company de grupeta com és el de Sant Quirze, el Pau Miquel. T'ha dit o li has dit tu alguna cosa ja o no?
Sí, sí, bueno, va ser dels primers en escriure'm i vaig parlar amb ell també i bueno, aquesta tarda segurament ens veurem. I bueno, ara que estic una mica millor, sí que volia agrair a tota la meva família, que soc molt afortunat de tenir tant suport de la meva família, els meus pares que sempre venen, i bueno, que els volia agrair molt.
Doncs una dedicatòria ben especial també per tota la gent que sap el que hi ha darrere d'aquesta victòria a Eibar. David, enhorabona. Per cert, ara què tens al calendari, a l'agenda de futur?
Doncs ara, d'aquí dues setmanes, tinc la Copa Espanya a Valladolid i, bueno, després tenim més Copes d'Espanya una mica més amb perfils més de muntanya on crec que ho podem fer bé, tant a Torredón Jimeno com a Legazpi, que és el dia 1 de maig, que potser seria l'altra cursa bastant més important que tenim com a objectiu marcat i després ja començarien les voltes.
David Domínguez, el que dèiem, enhorabona, a emocionar-te tantes vegades com calgui, a celebrar-ho que també toca i que tant de bo que això sigui el pas previ al professionalisme, que estàvem aquí en el grup d'esports i la gent dient m'estic emocionant fins i tot jo a la redacció escoltant això. Una abraçada enorme, David, cuida molt, a gaudir.
Moltes gràcies, igualment.
Acabem aquest últim minutet abans de repassar la resta de coses amb ciclisme també, perquè David de la Cruz torna a l'acció precisament també a Euskadi avui a la Itzúlia, a la Volta al País Basc. La cursa ha arrencat a Vitoria i s'allarga fins dissabte, en final justament a Eibar també, en total 6 etapes, gairebé 1.000 quilòmetres i uns 18.000 metres de desnivell positius. Un dels principals atractius serà la presència de l'actual guanyador del Tour, Jonas Vingegaard, el danès, també homes com el vigent campió de la Itzúlia, Daniel Felipe Martínez, o Egan Bernal es postulen com alguns dels seus principals rivals. De la Cruz ve de participar a la Volta a Catalunya, on es va quedar a les portes de poder lluitar per alguna victòria d'etapa en un parell d'escapades, incloent-hi la d'aquí, la de Sabadell. I per completar la informació de ciclisme, Marta Romance no va poder acabar el seu primer monument, el Tour de Flandes. La ciclista del ZAF va ser una de les 55 que no van completar els 156 quilòmetres de recorregut, en final a Oudenaarde. Victòria, per cert, per la belga Lotte Kopecky. Cap ciclista de l'equip de Romance, de fet, van acabar la cursa i tot enmig d'un terrabastall provocat pels problemes econòmics del ZAF, que entre d'altres ha fet que l'estrella de l'equip, la francesa Audrey Cordon-Ragot, hagi marxat criticant aquests impagaments. Marxem, 40 segons i les dues demà, per ser entrevista amb Cristian Herrera, entre d'altres coses, aquí a l'Hotel Suís, o el títol de Lliga de Segona Catalana amb la final guanyada ahir per les Tintoreres del Sabadell Rugby Club. Això a partir de la 1 de demà dimarts, a partir de quarts de 8 del vespre, Tribuna Preferent avui. I ara, notícies migdia, relleu amb els companys informatius. Abraçada del Toni González també, les vies de so. Fins ara, adeu-deu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.